Ràdio Vilafranca.
Aquesta setmana el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ve amb una pila d'estrenes que repartirem joc entre dues setmanes. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Divendres de la setmana vinent és Divendres Sant, és festiu, no hi serem. Per tant, avui toca explicar estrenes d'aquesta i de la vinent.
Sí, sí, correcte. Avui farem només tres estrenes d'aquest divendres i ens focalitzarem sobretot amb les de la setmana que ve, que la Setmana Santa ve molt carregada d'estrenes. Us oferirem sobretot les que programarem segur dintre del Cineclub, o sigui que moltes pel·lis a comentar, i ja veureu que la cartellera està molt animada aquesta Setmana Santa i que hi ha per tot i per tots els públics.
I aquesta Setmana Santa es deuen avançar, oi, les estrenes?
Sí, correcte, o sigui, no s'estrenaran Divendres Sant perquè és festiu, per tant, normalment el que es fa és estrenar-les o el dia abans o dos dies abans, o estrenar-les dijous o estrenar-les dimecres. En aquest cas, com que dijous és vigília de festiu, doncs s'han avançat el dimecres, per tant, comentarem les del dia 1 d'abril, a més de les d'aquest divendres 27 de març.
Comencem amb tres estrenes d'aquesta setmana. La primera és...
Proyecto Salvación.
Entiendo que creas que soy el indicado para esta misión. Entiendo lo que hay en juego.
Objeto aproximándose.
Si no hacemos nada, todo el planeta se extinguirá con nosotros. Doctor Grace, el mundo cuenta con usted.
No, 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 lo siento, perdona.
Aquest doctor que ha de salvar la Terra i el planeta és Ryan Gosling, acompanyat per un petit extraterrestre que ha entrat en acció just ara.
Sí, sí. Ell interpreta amb un professor de ciències que es desperta amb una nau espacial sense cap mena de records i a poc doncs, va recordant-ho tot i descobreix que la seva missió és descobrir què està passant amb una substància que està provocant que s'extingeixi el Sol. I bé, és una pel·lícula que amb diverses referències es parlava de naves misterioses, es parlava sobretot d'ET, Interstellar, 2001, una odissea de l'espacio també per aquestes llums així una mica lisèrgiques que banyen els astronautes. Però sobretot amb la que més s'ha comparat és amb Marte, The Martian, del Ridley Scott, perquè tant aquesta com The Martian es basen en novel·les d'un autor que es diu Andy Weir, i estan escrites pel mateix guionista, que és Drew Goddard. I justament doncs, qui hi ha al darrere són els directors Phil Lord i Christopher Miller, que tenen molta experiència sobretot en animació. Lluvia d'albóndigues, Spider-Man, un nou universo, la Lego pel·lícula, Infiltrados en classe, i els van fer fora fins i tot de l'spin-off de Han Solo de Star Wars. Van ser acomiadats perquè el seu estil de direcció no improvisat no va agradar gens i els van reemplaçar per Ron Howard. I aquí doncs fan com una mica de vendetta personal en aquesta aventura espacial on es veu que destaca això, un magnífic Ryan Gosling i també l'actriu alemanya Sandra Hüller, que interpreta doncs amb la jefa de la missió d'alguna manera, i que aquí es veu que té fins i tot una escena de karaoke memorable al ritme d'una cançó de Harry Styles. I en una pel·lícula doncs, que es destaca que això que és una aventura prou eficaç, que el carisma de Ryan Gosling manté la pel·lícula i que es pot gaudir perfectament, però amb un pro, que és que la durada és excessiva perquè dura ni més ni menys que 2 hores 36 minuts.
I aquest petit extraterrestre que es diu Rocky no és ni la meitat d'entranyable que té.
Sí, potser li falta acabar de ser entranyable com, com ET, però tot i així es destaca que és molt mono i com a curiositat que la pel·lícula no ha abusat d'efectes digitals, o sigui, no ha abusat del CGI, sinó que moltes coses s'han fet amb efectes pràctics, entre ells aquest petit extraterrestre.
A l'equip de fotogrames li ha agradat moltíssim, diuen que és inoblidable i enlluernadora. Si hi ha un pro, és la durada, com deia el Miquel. Què més s'estrena avui?
Altes capacitats.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
¿Entonces queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
¿Es un colegio público, privado? Es público.
Gonzalo Rubial.
Yo.
Sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
No tenemos ese dinero.
Me han dicho que puede tener otras capacidades.
Fer.
No es un colegio de millonarios, que los hay. Los hay. Pero también hay gente, bueno, eso. Normal.
És la mama de Fer i van entrar ara.
Diuen que pot ser una de les comèdies més divertides i aclamades de l'any, aquestes altes capacitats.
Sí, sí, correcte. Això ho comentava Fotogrames, que bueno, sobretot es destaca que és una pel·lícula molt àcida, molt que va directament a mossegar on te fa més mal. I bé, i justament bueno, explicava Juan Diego Botto ahir a La Revuelta que aquesta idea, la idea d'aquesta pel·lícula va sorgir per la notícia d'un home que havia aparegut mort a trets a la porta d'un col·legi i que després es va descobrir que era un narcotraficant, si no recordo malament. I justament ells, bueno, l'equip de producció va veure que aquí podia haver una comèdia. Després, conforme van agafant forma la idea, van dir, ostres, però és difícil fer una comèdia d'això, i van dir, no, i si fem una comèdia sobre la gent que vol portar els seus fills a escoles que són privades i que costen més de pagar, i en comptes de portar-les a les barates que són de dretes, i el guionista i director els hi van dir, escolteu, però aquí m'esteu posant en un compromís perquè això és la meva situació. Llavors, bueno, doncs d'això va altes capacitats d'uns pares que descobreixen que poden matricular el seu fill en una escola de les que costen 1.000 euros al mes, però que allà doncs, bueno, podrien treure el cap en la classe alta, però que alhora doncs, que han de pagar uns diners que no tenen, i que els hi surt millor això doncs, que portar-lo a una escola barata que justament és de dretes.
L'elenc magnífic, tots ells.
Sí, sí, o sigui, Marian Álvarez, Israel Elejalde, però aquí qui es destaca que està excels és Juan Diego Botto, que deia la crítica de Cinemania que ha demostrat des de Històries del Cronen que quan és bo, però quan és dolent és molt millor. I aquí fa doncs, el paper de dolent en aquesta pel·lícula que es veu que el guió recorda molt a Rafael Azcona, justament l'any que es fan 100 anys del seu naixement. Rafael Azcona era el guionista de Luis García Berlanga.
Comèdia àcida, incòmoda, que fa reflexionar i que pot molestar tant a Progres com a Snobs. Per tant, han fet bé la feina. I la tercera estrena de la setmana?
Magret i la mort de l'ambaixador.
M'acaben de trucar del que deu ser.
I sap per què?
Només sé que és urgent.
El comissari Magret, l'aviso que és un cas delicat. No es tracta d'una víctima qualsevol. Armand Bertie Lagesse va ser un dels ambaixadors més brillants. La senyora Larrier fa 40 anys que treballa per ell.
46.
I no ha trucat a la policia?
Havia d'avisar primer al ministeri. És el que m'ha dictat la consciència. Sóc sospitosa?
Ningú és sospitós i tothom ho és. No has sentit res?
Em trec l'aparell per dormir.
5 trets fan molt de soroll.
Com diu?
Vull saber què fa en cada moment.
Els del Quai d'Orsay no em deixen tranquil.
Torna al mític detectiu creat per Simenon.
Sí, sí, correcte. Ja havíem tingut una adaptació amb Gerard Depardieu donant vida al detectiu Magret. En aquesta ocasió, qui l'encarna és Denis Podalides, que es veu que encarna un Magret una mica més cansat, més baixet, més...
Més gras, també? Més corpulent?
Més prim en comparació amb el de Depardieu, potser. Però en tot cas es veu que és una pel·lícula que fa molt bé la seva feina, compleix com una funció molt satisfactòria, que desenvolupa molt bé la trama i que és sòbria i elegant i ho concentra tot en uns inestimables, amb uns més que estimables 80 minuts, tenint en una època on vivim amb l'era de les pel·lícules llargues, doncs es veu que pocs directors semblen capaços de fer una bona pel·lícula en 80 minuts, que ens trasllada al segle XXI, novetat respecte a les novel·les, que està ambientada a principis del segle XXI, i on el detectiu és cridat a la seu del Ministeri d'Afers Exteriors de França, i allà l'informen de que un exambaixador ha aparegut cosit a trets, i la principal sospitosa és la senyora Larrier, que era la seva serventa i que l'havia servit durant 46 anys, i és qui ha donat l'alarma de que l'havien trobat.
Amb una posta en escena sòbria, elegant, amb classe, tothom en parla bé.
Sí, sí. Sí, es deia, si no recordo malament, alguns deien que era com posada en escena clàssica, d'altres que no tant, però en qualsevol cas, diu La Razón que és un film elegant, fins i tot gairebé decadent, un excel·lent i gairebé nostàlgic George Simenon.
I ara ens fixem en les estrenes de la setmana vinent, que arribaran dimecres. La primera és...
Super Mario Galaxy, la pel·lícula.
Ahí fuera hay un universo gigantesco. Repleto de galaxias.
¡Tenemos que evacuar a todo el mundo! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Mamma mía!
Super Mario s'endinsa ara en l'univers i en les galàxies.
Sí, correcte. Aquí, en aquesta ocasió, s'ha adaptat la saga Mario Galaxy dels videojocs de Nintendo en aquesta pel·lícula que continua l'èxit de Super Mario Bros. La pel·lícula, que va ser un autèntic taquillazo el 2023. Va recaptar més de 1.300 milions de dòlars a la taquilla mundial, ho he buscat, i és la 20a pel·lícula més taquillera de la història del cinema.
Què dius ara?
Sí.
Uau.
Va entrar de ple en el top. I aquí repeteixen els mateixos directors, Aaron Horvath, Michael Jelenic i el guionista de la primera, Matthew Fogel, en una aventura on després de vèncer Bowser i salvar Brooklyn, Mario s'enfronta a una amenaça nova, que és Wario, el seu arxienemic, i Bowser Jr., el fill de Bowser, per dominar el món. I amb l'ajuda de Luigi i la princesa Peach, Mario emprèn una aventura que el portarà a través de la galàxia fins als confins de l'univers. I no hi ha crítiques en aquest cas de la nova Super Mario. L'embargo de crítiques s'aixeca el proper dimarts 31 de març, però ja podem avançar que serà un autèntic bombasso de taquilla, serà tot un taquillasso igual que la primera. I si la primera es va guanyar el cor dels fans per la seva fidelitat al videojoc, s'espera que aquesta segona també ho faci. I com que la saga de videojocs és prou llarga, perquè hi ha molts títols de la saga Mario de Nintendo, segurament en tenim per una estona.
Inclou picades d'ullet als fans de tota la vida i sí que he trobat una opinió que diu, tot i que no és perfecta, sí que és una experiència visual i nostàlgica que paga la pena. Super Mario Galaxy, la pel·lícula. Tenim altres estrenes.
Lapònia.
Claro que queríamos venir a veros a vosotros, pero es verdad que el chiquillo se había hecho muchas ilusiones con esto de Papá
claro,
Noel. Muchas.
Y Sofía lo ha mandado toda la mierda diciendo que Papá Noel son los padres.
Que Sofía no lo ha descubierto ni se lo han dicho. Sencillamente nunca le hemos contado esa mentira.
¿Cómo?
Es una cuestión de cuáles son nuestros principios y de cómo la queremos educar.
Tengo una idea que yo creo que es imbatible. ¿Por qué no habláis con ella y le pedís que le diga a Martín que él ha engañado?
Pero entonces la que estaría mintiendo sería Sofía.
Un poco, sí, un poco.
No nos gusta la idea de pedirle a Sofía que mienta.
¿Tú sigues siendo mi hermana? ¿Qué fue de aquella choni que discutía a gritos con todos sus novios?
Se llama evolución. Y a veces, para evolucionar, hace falta salir un poquito de casa.
Es una oportunidad para ser sincero. ¿Que no creéis que él sea un niño bobo sin capacidad de análisis?
Martín tiene 7 años, se lo digo así, con esas palabras.
¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver?
Pues lo del cielo, que ya no se lo cree.
¿Pero qué le habéis contado vosotros?
Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada.
La mentida, la relació amb els nostres fills petits és el motor de Lapònia.
Sí, correcte. Va d'una família espanyola, una parella més aviat, que són Julián López i Natalia Berbeque, que se'n van a veure la germana d'ella a Lapònia, que ella, la germana d'ella està interpretada per Ángela Cervantes i el seu marit està interpretat per l'actor Bert-Jørn Enger. I bé, i allà doncs, justament un dels cosins li diu un dels cosins petits li diu amb la filla de Julián López i Natalia Verbeke que el Pare Noel no existeix i que això és una invenció dels pares. I aquí doncs, es produeix un xoc cultural i un debat sobre què fer, sobre si mantenir la mentida perquè els nens siguin més feliços i mantenir la fantasia i la màgia o revelar la veritat i dir, mira, això és com és. I bé, i, doncs aquí, Lapònia és una adaptació d'una obra de teatre de Cristina Clemente i Marc Angelet, que aquí justament també escriuen el guió, i crec que van tenir la idea de l'obra de teatre juntament amb Jordi Casanovas, si no recordo malament. I qui dirigeix és David Serrano, que és el director de Voy a pasármelo bien i Días de fútbol, que aquí justament es veu que dirigeix per primera vegada un guió que no és seu, que és la primera vegada que no s'involucra en el guió. I bé, ja es destaca doncs, que és una comèdia molt divertida, amb els actors tots esplèndids. Es destaca també que Bert-Jørn Enger és un autèntic descobriment. Molt ben mesurada, només 90 minuts, que es veu que s'agraeix, i equilibrant perfectament la comèdia i el drama, i sense passar-se de cap de les dues.
És allò que en diuen una feel-good movie, una pel·li que et deixa bé, de bon rotllo, molt i molt humana. Tenim una estrena, també.
Calle Málaga.
Buenos días, Mohamed.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí. He venido por mis muebles. Quiero comprarlos de nuevo. ¿Cuánto pide por todo? El piso sigue en venta. Solo que ella no sabe que me he vuelto a vivir allí.
Con esto me va. Calle Málaga ha estat premiada pel públic als festivals de Venècia, de Mar de Plata o de Denver.
Sí, sí, i a més ve d'inaugurar el Festival de Màlaga, justament, pel·lícula molt idònia per inaugurar-lo. I ens parla d'una dona espanyola que es diu Maria Ángeles, que té 79 anys, que viu sola a Tànger, al nord del Marroc, i que, bueno, que gaudeix del seu dia a dia allà, fins que de sobte arriba la seva filla des de Madrid i li diu que vendrà a la casa on ella ha passat tota la seva vida perquè els seus pares, si no recordo malament, es van haver d'exiliar al Marroc després del cop d'estat del bàndol franquista i bé, i allà ha viscut tota la seva vida i ella doncs es nega a marxar. Ella vol continuar allà fins a la resta dels seus dies i bé, i inesperadament doncs acaba descobrint l'amor i el desig una altra vegada. I bé, es destaca que Carmen Maura i Marta Etura estan esplèndides. Carmen Maura diuen que està esplendorosa i Marta Etura, en un rol desolador, diuen que està enorme. Qui dirigeix és la marroquina Mariam Touzani, que va dirigir una pel·lícula que es deia El Caftan Azul, projectada també a Cineclub. D'arrels espanyoles, perquè em sembla que els seus pares o els seus avis també van arribar al Marroc des d'Espanya. Per tant, un tema que li toca de prop. I bé, i diuen que és una història entranyable sobre una dona de 80 anys que bé, que transforma una situació dura en una oportunitat de començar una nova vida, diu Cinemania.
Una celebració de la resiliència i una pel·lícula que es fa gran gràcies a Carmen Maura, que està magnètica, sensible i que omple la pantalla. I l'última estrena de Setmana Santa.
La Gràcia.
En 6 meses podrás volver a casa.
Lo que está claro es que has sido un buen presidente de la República.
Aún tiene que firmar la ley de regulación de la eutanasia. ¿La firmará?
Firmar esa ley requiere un valor que tú no tienes.
Si no la firmo, soy un torturador. Si la firmo, soy un asesino.
Te he enviado 2 solicitudes de indulto.
Si le concedo el indulto, la opinión pública me descuartizará.
¿Tú sueñas?
La Gràcia, la desena pel·lícula de Sorrentino que va inaugurar el Festival de Venècia.
Sí, sí, correcte. Va ser la pel·lícula inaugural del darrer Festival de Venècia. Es va presentar a competició també, a més d'inaugurar el festival. I allà Tony Servillo va guanyar la Copa Volpi al millor actor. I en la que és la setena col·laboració, de fet, entre Sorrentino i Tony Servillo.
Sí, són un duet.
Sí, són un autèntic duet.
Que funciona molt bé.
Que funciona molt bé perquè ja ho hem vist a La Gran Belleza, també ho havíem vist a Fue la mano de Dios, Les conseqüències de l'amor, crec que Il Divo també sortia ell. O sigui que és un duo que funciona realment molt bé i en aquesta ocasió Servillo interpreta un president de la República Italiana, fictici, tot i que es veu que està lleugerament inspirat en l'actual president de la República Italiana, Sergio Mattarella, i que s'enfronta a un dilema moral perquè ha de decidir, abans d'acabar el seu mandat, sobre si concedeix un indult a dues persones que estan a la presó per motius que potser podrien ser perdonables, i després un altre encara més important, que si aprova la llei de l'eutanàsia, tenint en compte que ell és demòcrata cristià i que això doncs, li suposa una contradicció interna. Un president que defuig de polèmiques, que pràcticament no ha dit una paraula malsonant en tota la seva vida. I bé, i aquí doncs Sorrentino i Servillo entreguen una altra pel·lícula emocionant i divertida amb un Tony Servillo brillant, que es veu que va ser una estupenda pel·lícula d'inauguració del Festival de Venècia, i en contradicció una mica amb el festival, que justament no es va voler posicionar en cap moment ni a favor ni en contra de Gaza, i justament doncs, bueno, va ser una mica irònic que inaugurés una pel·lícula que justament parlava de posicionar-se respecte a un tema. Per tant, doncs això, pel·lícula també vibrant, diuen, emocionant, preciosa, divertida, profundament política i més que pertinent, i sí, amb tocs còmics per alleugerir una mica el tema.
Segons Fotogrames, per tornar a creure en la política com a exercici del bé. I mirem cartellera, que la cartellera és àmplia, hem de fixar-nos en dues setmanes, què tindrem i quan veurem aquestes pel·lícules?
Sí, doncs Proyecto Salvación no està confirmada encara, però sí que es podrà veure el Kubrick a partir aproximadament del 10 d'abril, perquè Super Mario Galaxy doncs, ha d'anar sola fins al dia 8, que és dimecres, una setmana. Per tant, fins al dia 10 no la podrem entrar, Proyecto Salvación. Altes Capacidades ja està confirmada a les sales d'Asia a partir de divendres que ve, dia 3 d'abril. Magret i la mort de l'ambaixador ja la teniu en cartellera des d'avui, divendres 27 de març, a les sales d'Asia de cap de setmana i fins dimecres que ve. Super Mario Galaxy, la pel·lícula, ja està confirmada també a partir del Kubrick a partir del dia 1 d'abril d'estrena. O sigui, porteu els nens al Kubrick. Lapònia també està... es farà a l'assassí segurament el 24 d'abril, tampoc està confirmada. Calle Màlaga, la idea és entrar-la el 17 d'abril també a l'assassí. I La Gràcia, la idea és entrar-la al Kubrick també el 17 d'abril. I res, us esperem avui a les 9, última sessió de No hay otra opción de Park Chan-wook a l'assassí en versió original subtitulada. I al cap de setmana us esperem amb Magret i la mort de l'ambaixador en versió original subtitulada al català i doblada al català. I al Kubrick us esperem amb Una batalla tras otra, que recuperem després dels Oscars. Us esperem també amb Amarga Navidad fins diumenge, si no heu tingut oportunitat de veure-la.
Almodóvar, eh?
Sí, Almodóvar. Us recordem també que demà hi ha una sessió especial d'entrega de premis de La travessa dels Oscars a les 8:30, seguit del passe d'Una batalla tras otra en versió original. Dimarts a la tarda, Siegfried, en directe des de la Royal Opera House, òpera de Wagner. I dimecres ja entrem Super Mario Galaxy, la pel·lícula, per tant, us hi esperem.
Per tant, els horaris de Setmana Santa seran, si fa no fa, els mateixos de sempre.
Sí, o sigui, no? Seguim obrint de dimecres a diumenge. El Kubrick obre el dijous, novetat, perquè la pel·lícula s'ha de continuar i, per tant, dijous obrirem també. Però sí, seran, si fa no fa, els mateixos.
Gràcies, Miquel. Bona Setmana Santa.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. La plataforma en contra de la incineració de residus a la cimentera de Santa Margarida dels Monjos protesta a les portes del Consell d'Alcaldies. La plataforma contra la incineració als Monjos continua lluitant perquè s'aturi el permís que la Generalitat ha donat a l'empresa d'incrementar un 80% la crema de residus sòlids urbans, segons han explicat des de l'entitat. La plataforma ha protestat per aquest fet a les portes del Consell d'Alcaldies celebrat ahir al vespre, on no els van deixar entrar perquè la sessió és a porta tancada al públic. L'entitat recorda que 17 ajuntaments de la Vegueria, així com el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, han aprovat mocions de forma unànime per expressar el rebuig a la incineració. Per això demanen responsabilitats institucionals, coherència i mesures legals. I demanen mesures de protecció addicionals per les platges de Calafell. La majoria de veïns considera greu l'efecte dels temporals i reclama noves actuacions per frenar l'erosió del litoral. Els temporals d'aquest hivern han tornat a evidenciar la fragilitat de les platges de Calafell, especialment en zones com l'Estany o Calafell Platja, amb episodis d'erosió que es repeteixen des de fa anys. Davant aquesta situació, l'Associació de Veïns Visca la Platja ha impulsat una enquesta en què han participat 185 persones. El 97% considera greu o molt greu l'impacte dels temporals i el 83% creu que les platges no estan prou protegides. Els veïns reclamen mesures addicionals com aportacions de sorra, recuperació de dunes o revisió d'estructures existents. Una part important també aposta per solucions com esculleres o espigons, tot i que l'Ajuntament ho descarta per l'impacte ambiental, el cost i el risc de traslladar el problema a altres zones de la costa. Des del consistori defensen que la solució passa per reforçar els sistemes dunars i gestionar millor els moviments de sorra amb aportacions anuals des dels ports propers. La Filoxera celebra 45 anys amb una col·laboració amb el grup esportiu Escamot. La Festa de la Filoxera de Sant Sadurní commemora aquest 2026, el seu 45 aniversari, amb dues iniciatives destacades en col·laboració amb el grup esportiu Escamot. D'una banda, les dues entitats han impulsat la col·lecció limitada de marxandatge ciclista sota el nom d'Escamot per Filoxera, que uneix festa, esport, salut i comunitat i que ja es pot reservar. El mallot superior, per exemple, és de color groc, representatiu de la festa, amb els símbols de la celebració, com el cap de la Filoxera gravat a l'esquena. D'altra banda, també s'ha organitzat un sorteig d'un pack de marxandatge oficial, inclòs una samarreta exclusiva de col·laboració, en què per participar-hi cal seguir els perfils de les entitats, etiquetar dues persones i compartir la publicació. El guanyador o guanyadora es donarà a conèixer el dia 28 de març. I hem de parlar també de l'esplai mensual infantil a Moja, que té lloc aquest dissabte. Demà és el darrer dissabte del mes i des de l'Ateneu Mogenc s'ha programat la sessió mensual de l'esplai infantil. Es tracta d'una tarda pensada perquè els més petits juguin, comparteixin i gaudeixin plegats amb activitats dinamitzades relacionades amb la primavera. L'activitat es farà a la sala de joves de la xarxa en horari de 5 de la tarda a les 7. Els usuaris esporàdics cal que facin inscripció prèvia a l'adreça de correu electrònic ateneumogenc@gmail.com. És una activitat amb donatiu de 4 euros, 6 euros si no s'és soci de l'entitat.
Penedès en xarxa.
És divendres i toca acomiadar setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques de la mà de la secció Territori Penedès. Avui ens desplaçarem cap a Sant Sadurní, la capital del cava, per conèixer l'espai de difusió més emblemàtic d'aquesta beguda, el Cava Centre.
Territori Penedès.
El Cava Centre, situat al cor de Sant Sadurní d'Anoia, és molt més que un museu. És un espai dedicat a la història, la cultura i la identitat del cava, un dels productes més emblemàtics de Catalunya. creat per difondre el patrimoni vitivinícola del territori, s'ha convertit en un punt clau per entendre per què aquesta vila és considerada la capital del cava. Els orígens del cava es remunten al segle XIX, quan diverses famílies de la zona van començar a experimentar amb el mètode tradicional d'elaboració de vins escumosos, inspirat en la regió francesa de Champagne. Figures com Josep Raventós van ser determinants en la introducció d'aquest sistema a Catalunya, adaptant-lo a les varietats autòctones del Penedès. Amb el pas del temps, aquesta pràctica va donar lloc a una potent indústria que avui dia exporta arreu del món i que constitueix un dels motors econòmics de la comarca. El Cavacentre recull aquesta trajectòria històrica i la presenta de manera didàctica i immersiva. A través d'instal·lacions audiovisuals d'última generació, projeccions en gran format i espais interactius, el visitant pot descobrir tot el procés d'elaboració del cava. Aquesta experiència es complementa amb recreacions sensorials que permeten entendre millor els aromes, les textures i les particularitats d'aquest vi escumós. A més, l'equipament ofereix activitats com tastos guiats, visites i esdeveniments relacionats amb el món del vi, especialment durant celebracions com la Setmana del Cava. En definitiva, el Cavacentre no només preserva la tradició del cava, sinó que també contribueix a la seva difusió i al desenvolupament del turisme enològic a la regió.
Territori Penedès.
Hola, bon dia, sóc en Joan Capellades, el cap de Servei de Turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i que tenim a la nostra responsabilitat l'equipament del Cavacentre i de la Fassina de Can Guineu, que de fet és on està el Cavacentre, que és més que el Cavacentre. Tenim l'oficina de turisme, tenim el Cavacentre pròpiament dit com a espai de visites, gestionem el celler de la Fassina on s'hi fan moltes activitats al llarg de l'any i també som el Departament de Promoció Turística de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. És un equipament complex i molt complet. Partim, faig una pinzellada. En 1997 es fa el primer cavatast. A finals del 97-98 es crea el Patronat de Turisme de Sant Sadurní, Patronat de Turisme i Comerç de Sant Sadurní. El 2002 obrim l'oficina de turisme en un altre espai que no és on hi ha actualment el Cavacentre. 2010 anem a la Fassina de Can Guineu, traslladem l'oficina de turisme allà. El 2011 obrim el centre d'interpretació del cava, primer, abans que el cava centre, i el 2022 transformem el centre d'interpretació del cava en cava centre, que és el que és actualment. I és això, nosaltres allà tenim l'oficina de turisme, on rebem els visitants que s'adrecen a Sant Sadurní, fem les visites al cava centre com a espai museístic i d'interpretació de la cultura del cava i Sant Sadurní, i gestionem tot el que és el turisme de Sant Sadurní des de l'apartat públic, relació amb les empreses, activitats diverses, programa d'activitats del Marídem, el cavatast, la promoció turística, etc, etc.
Em dic Natàlia Tur, que treballo al Servei de Turisme de Sant Sadurní d'Anoia i sóc l'auxiliar tècnica del Servei de Turisme. El Cavacentre en si, clar, ja veníem d'uns anys d'oferir servei a l'oficina de turisme, als visitants que venien, i sí que vam detectar molt la necessitat de complementar l'oferta turística que hi havia a Sant Sadurní d'Anoia, que bàsicament era, doncs, visites a caves, activitats, per exemple, també relacionades amb el tema de l'enoturisme i les caves, el tema de la gastronomia, restaurants, passejades, per exemple, com podia ser la ruta modernista de Sant Sadurní d'Anoia, passejades entre vinyes. Què ens passava? Que faltava poder alguna cosa que introduís tot això i que complementés totes aquestes activitats que es podien fer a la vila en un lloc que fos com la benvinguda primera, no? On els hi poguéssim donar, a banda del que seria, doncs, una visita a unes caves o una passejada per les vinyes, doncs un lloc expositiu on el visitant entengués, no?, una mica quin és el global d'aquesta oferta i complementés també en alguns punts els horaris també que de les activitats que es podien fer. Perquè, per exemple, doncs, les visites a caves tenien uns horaris molt limitats i llavors doncs, aquí també ens plantejaven, doncs, un cop el visitant venia a l'oficina de turisme, li donàvem tota aquesta informació que pogués també tenir en 40 o 50 minuts doncs, alguna cosa complementària que l'introduís en tot aquest ventall d'activitats que es podien fer al poble i que realment sortís de l'oficina de turisme amb més ganes d'anar a conèixer després doncs, tot el que podia fer. No? I una mica la necessitat era aquesta. Fem aquesta rebuda del visitant, li expliquem una mica a partir d'on estem ubicats, què implica aquest edifici de la Fassina de Can Guineu per la història i el desenvolupament industrial de la vila. I a partir d'aquí doncs, és com un petit viatge cultural, val, que li fem des de la història dels inicis del cava, com va néixer el cava aquí a Sant Sadurní d'Anoia, el per què Sant Sadurní d'Anoia és coneguda com la capital del cava. I llavors fem una visita avui dia doncs, audiovisual, que és molt amena, és enriquidora, té aquesta part més audiovisual. Després també tenim uns elements, unes escenografies més interactives on fem participar el visitant i anem explicant conceptes clau del cava, anècdotes i també doncs, aquests punts també clau relacionats amb el món del cava que no s'expliquen normalment amb una visita estàndard amb una cava. Saps? Llavors li dones tota una visió molt més cultural, molt més àmplia amb el visitant que el que seria purament el coneixement del producte en si.
Sí, perquè justament complementant això el que diu la Natàlia, de fet, per sort, l'elaboració del cava el poden veure els visitants als cellers que tenim que fan enoturisme i el nostre repte era veure com complementàvem aquesta activitat per no repetir-nos, per no fer unes caves de cartó pedra, no? I aquí està una mica la gràcia d'aquesta complementació, que era una mica l'objectiu de disposar Sant Sadurní d'un equipament d'aquestes característiques, que de fet es va començar a gestar molts anys abans de que es dugués a terme, perquè ja hi havia hagut estudis de projectes de fer inclús parcs temàtics, etc, perquè sempre veiem que bé, que de fet no deixem de ser una destinació turística molt potent relacionada amb l'enoturisme i que calia aquest complement tal com ha explicat una mica ara la Natàlia. El Cavatast és l'estrella, és l'esdeveniment per nosaltres més potent, no només per nosaltres a nivell organitzatiu, sinó per Sant Sadurní. Pel Penedès és un esdeveniment de referència, que aprofito per dir que aquest any farem el 30è aniversari i que hi haurà moltes novetats, moltes, que encara les estem treballant i que tindran un ressò important, però que arribarem al 30è aniversari d'aquest esdeveniment, que serà una mostra de vins escumosos de Catalunya important, val? Després tenim una programació també estable, tenim des de fa 2 anys un programa que en diem Maridem, que són un cicle de tastos que fem també a l'espai, de tastos i maridatges de productes de proximitat, de gastronomia i de bombolles que no poden faltar, evidentment. Després tenim un programa de visites combinades amb altres empreses, amb empreses del municipi, des de Simon Coll fins a cellers, restaurants, una mica també per fer aquesta acció de disposar d'un catàleg de producte complet pels nostres visitants. I moltes més accions de promoció. Ahir mateix, per exemple, teníem una gravació d'un programa amb l'Empar Moliner i l'Helena Melero, que es va fer en els Gava Centre, perquè és un programa que fa TV3 amb una productora de les Deos Catalanes i la de Deo Cava doncs, es va fer i es va gravar ahir allà. No parem d'intentar fer tot el màxim que podem accions de promoció, que de fet és una de les nostres missions, la promoció turística de Sant Sadurní. És important perquè també està molt bé, penso, el que vam fer en el seu moment de ajuntar el Cava Centre amb ser la seu de l'oficina de turisme, que és al cap i a la fi el lloc d'entrada de molts visitants a Sant Sadurní, que molts o troben el nostre recurs com a únic lloc per visitar en aquell moment, perquè moltes vegades en els horaris que venen els visitants, com ha dit en algun moment també la Natàlia, no hi ha cellers per visitar i el nostre espai cobreix aquesta necessitat, i a més perquè els hi fem una mica aquesta acollida, aquesta arribada, aquesta posada en el marc que és Sant Sadurní del Penedès, i a partir d'aquí no en podem prescindir. Nosaltres ara estem al voltant d'uns 4.000 visitants a l'any a l'espai. Són pocs, és la xifra que som capaços d'engullir en aquests moments, perquè a més hi ha altres espais d'aquestes característiques que només són aquell espai o gestionen aquell espai. Nosaltres som una mica una experiència complexa, com he dit en algun moment, oficina de turisme, cava centre, promoció turística, organitzadors del Cava Tas, fem una mica de tot, i al final la suma pensem que és molt positiva pel nostre municipi.
La finalitat al final del Cavacentre és una mica aquesta, no? De ser com revulsiu, de dinamitzar, no? la vila en tots els aspectes, és a dir, no només rebre visitants, sinó fer activitats o promoure accions que beneficiïn l'arribada de turistes o que cridin l'atenció, que faci que vingui la gent al poble, ja no només a participar de les activitats que nosaltres fem o que organitzem, sinó que a més emplenen tot el teixit comercial i d'activitats turístiques de la vila, és a dir, aprofitant amb activitats que fem, després doncs, van a visitar les caves, van a fer passejos, van a conèixer la vila, van a comprar els comerços, és a dir, una mica la voluntat i l'objectiu principal tant del Servei de Turisme i el Cava Centre sempre ha sigut aquesta, no?
Aquest any estem enfrescats amb una cosa nova també, perquè el Cava Centre forma part d'una associació de museus del vi de l'Estat espanyol, i aquest any som nosaltres els anfitrions d'organitzar un simposi que el fem el mes de maig, i que estem just ara amb l'organització d'aquesta activitat, i que tindrem aquí potser una vintena de representants de museus del vi de l'Estat espanyol durant el mes de maig, una setmaneta fent aquest simposi que l'estem també organitzant nosaltres. Si ara el traiéssim, hi hauria molt de soroll. És a dir, quan passen aquestes coses vol dir que les coses han passat a ser importants, no? Faig aquesta reflexió a partir de que nosaltres ho vivim des de dintre, som els que hem estat allà a nivell tècnic engegant aquest projecte, que té aquesta trajectòria que he comentat. Evidentment, hi ha hagut els equips de govern amb els alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores que han cregut en que havíem d'anar cap a aquesta línia, perquè si no s'hagués dotat de recursos no estaríem aquí parlant d'això. Hi ha hagut en algun moment la necessitat de cobrir aquesta necessitat de dir a Sant Sadurní necessitem un referent museístic o interpretatiu que ens posicioni en el mapa com a capital del Cava en aquest cas, i que per això li vam posar aquest nom en el seu primer moment Centre d'Interpretació del Cava, i ara Cava Centre.
Hem de pensar que ara, per exemple, doncs estem al voltant de atenent a unes 10.000 persones l'any, en el sentit de que unes 4.500 que passen pel Cava Centre, més al voltant també de 4.000 persones que passen també, que atenem a l'oficina de turisme, més l'any passat van fer activitats a baix al celler de la Fassina, tant per entitats, diguéssim, altres serveis de l'Ajuntament o entitats privades
una vuitantena d'activitats, no?
Que van fer una vuitantena d'activitats i que van passar també 10.000 persones per les activitats que es van fer baix al celler. És a dir, jo crec que és un equipament que podríem dir quasi bé que ha sigut pioner en moltes accions que hem engegat, que, per exemple, doncs, les visites combinades vam ser també els iniciadors d'aquestes activitats conjuntes que promocionessin doncs, tant un equipament públic amb una empresa privada, és a dir, que ens poguéssim nodrir. També som el nexe d'unió moltes vegades amb algunes de les accions que fem amb empreses de la vila, és a dir, nosaltres engeguem una activitat que creiem que pot ser interessant, a la qual moltes empreses privades que per si soles no farien una acció com aquesta, i que gràcies a que nosaltres o l'Ajuntament té la iniciativa de fer aquesta acció, doncs les empreses s'hi apunten i d'alguna manera col·laboren o fan promoció conjunta, i això és molt beneficiós, també pensem, tant per la part pública com per la part privada. És a dir, jo crec que sí que és imprescindible, o que és molt beneficiós que hi sigui aquest equipament amb totes les accions que es fan avui dia.
Estem parlant d'un espai que és una antiga fascina, una antiga fascina del segle XIX, del 1814-1816, que és la fascina de Can Guineu, que té uns 2.000 i escaig metres quadrats. És un espai important i, bé, hi ha una recepció on tenim l'oficina de turisme. Primer de tot trobem un mostrador molt ampli on tenem els visitants que volen informació turística o que volen comprar el tiquet per fer la visita al Cava Centre. A partir d'aquí, en vertical, tenim un edifici d'oficines amb una sala intermitja també polivalent on també s'hi fan activitats i també es pot llogar o també es pot fer formació, etc. A la segona planta tenim les oficines nostres de gestió i després el que és pròpiament a la mateixa planta baixa del carrer Hospital tenim el que és pròpiament el Cava Centre, que és l'espai que es visita amb tot el seu recorregut i itinerari que està marcat i que sempre es va amb una persona que guia la visita fins al pati, que el propi pati també és un espai d'activitats molt xulo, que també s'hi fan activitats de primavera, de tardor, és un espai exterior. I després tenim la planta inferior que dona amb el carrer Sant Pere, un celler majestuós d'uns 300 metres quadrats, que nosaltres, perquè hi entrem cada dia, ja no li donem massa importància, però cada vegada que entra algú en allà de nou, el primer que fa és dir, oh, i que xulo, i aquí farem activitats, no? I aquí allà és on s'hi fan des de concerts, congressos, teatre, cinema...
Clar, des del principi, per exemple, quan vam obrir per primera vegada l'oficina de turisme, que hi havia gent de Sant Sadurní que venia per curiositat i es pensàvem que érem una agència de viatges, no? Llavors es presentaven allà i deien, hola, volem anar de vacances a Màlaga, doncs que ens organitzem el viatge, no? O gent que venia, per exemple, no sé, oficina d'informació, llavors pensàvem que també que allà som capaços de donar informació del món mundial, no? I també et venien amb unes preguntes bastant estrambòtiques. Clar, tots aquests anys de trajectòries...
Podríem fer un llibre d'anècdotes, perquè és evident, el dia a dia et porta... Però és espectacular.
Però han passat coses maques, també. Ara recordo, per exemple, un turista que va venir, que era un senyor francès que venia d'un poble de Saint-Saturnin, a França, que arrel de passar per l'oficina de turisme, doncs va néixer d'aquí una col·laboració també amb diversos anys que vam estar participant Sant Sadurní d'Anoia amb unes trobades que feien a França de pobles que es deien Sant Saturnin. Vull dir que han anat sortint mil històries al final darrere de tots aquests anys d'atenció al públic, de fer activitats, de gent de tot tipus també que... Clar, des del Cavatàs mateix, que no oblidem que amb 3 dies pel Cavatàs doncs passen també 30.000 persones i nosaltres posem un punt d'informació també en allà, o sigui, part de la gent que ve directament a viure al Cavatàs i a fer els tastos, nosaltres som un punt també en allà d'informació molt important també per gent que s'acosta a la vila i en allà també doncs ens hem trobat anècdotes de tot, no? Vull dir que... Des de l'oficina sempre recomanem començar la visita a Sant Sadurní d'Anoia pel Cava Centre, perquè és com el dia ideal. O sigui, tu arribes a Sant Sadurní d'Anoia, sí, evidentment és veritat que ara amb el tema de tecnologies hi ha molta gent que ja ve amb el que vol fer organitzat, no? Amb les reserves fetes, però si no és així, per exemple, o fins i tot així, tu arribes a Sant Sadurní, arribes en allà, nosaltres et donem la informació de tot el que pots fer a la vila, és a dir, evidentment imprescindible visitar alguna de les caves. Però bueno, comences la visita amb el Cava Centre. Nosaltres ja t'endús aquesta visió cultural de per què és important la indústria del cava a Sant Sadurní, no? I comences a conèixer les característiques del producte. A partir d'aquí, això et fa venir més ganes d'anar a veure el procés en viu, de, ostres, doncs, tots aquests aspectes curiosos del cava que jo no coneixia, tinc ganes d'anar a veure com això s'elabora en viu.
Que fa 20 anys podies venir i passaves dues hores, o només podies passar dues hores, perquè tenies només oferta per dues hores a Sant Sadurní, i això s'ha transformat, que pots passar tot el dia, pots passar dos dies, tres dies, i tens múltiples activitats per fer, amb la qual cosa hi ha hagut un canvi important pel que fa al turisme a Sant Sadurní.
Si compto els dies per tornar a veure't, somiant despert com un nen salvatge, i em dic i em repeteixo que no és una altra cançó d'amor. Seran dilluns molt llarg fins divendres, però en tots dolç cada segon d'espera, i potser no som els únics, però no és una altra història d'amor. Sembla mentida que tu i jo siguem fruits de l'atzar. Tan fets a mida que no pot ser casualitat. Tot el que ens falta i tot el que ens cal ja no pot ser més clar. Sentim que res pot fer-nos mal. No puc deixar-ho escapar. Ja no puc ni pensar que existeixi un amor igual.
Penedès en xarxa.
Com sempre, d'aquest divendres podeu recuperar qualsevol de les seccions, el cine, el territori penedès, els nostres podcasts. Ens acomiadem amb els Catarres i aquest fins divendres, però nosaltres tornarem aquest dilluns. De fet, la setmana vinent hi serem cada dia laborable, per tant, us esperem de dilluns a dijous, de 9 a 12, com és habitual a l'antena del Penedès en xarxa. I abans de marxar, un recordatori. Diumenge, de matinada, quan siguin les dues, haurem d'avançar el rellotge a les 3. Dormirem una hora menys, però, a canvi, allarguem les tardes amb més llum. Bon cap de setmana! No puc deixar-ho escapar. Ja no puc ni pensar que existeixi un amor igual. Pot ser que duri poc, però potser ho sigui tot, qui sap què portarà.